Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 4 de febrer del 2023. El sol encara li falta gairebé una hora per treure el cap. Serà a l'entorn de les 8 del matí, una mica abans, per Cadaqués, en un dia que no es pondrà fins passat un quart de 7 de la tarda per Alcanar, l'altra punta del país. Pel que fa al temps, és un cap de setmana amb cert regust primaveral. És un canvi important respecte al que hem viscut les últimes setmanes, ambient càlid, fins i tot, màximes que tornaran a arribar avui cap als 20 graus. De fet, és un dia molt assolellat. Però, sobretot, el que és destacable de les pròximes hores és el canvi de temps sobtat que arribarà dilluns. Atenció, perquè de seguida en parlarem amb el Martí Oliveres, però hi haurà una caiguda en picat de les temperatures dilluns, amb vent i ruixats en forma de neu a cotes bastant baixes. Per tant, compte que és un cap de setmana assolellat i càlid, però a partir de dilluns la caiguda de temperatures és en barrena. De seguida en parlarem amb el Martí Oliveres. En un dia que arrenca mirant cap a moltes direccions, i una d'elles, més enllà de la qüestió meteorològica, és el cel dels Estats Units, perquè en un moment d'altíssima tensió internacional hi ha hagut un globus xinès, i pel que hem sabut aquesta matinada, de fet un segon globus xinès, sobrevolant, en aquest cas, l'espai aeri nord-americà, un dels dos. Ha semblat que pujava una mica la temperatura uns quants graus més. És un globus que va semblar o va creure el govern dels Estats Units que era un globus espia, l'havien qualificat així. S'hauria avistat, de fet, damunt de Montana, a prop d'una base militar on s'emmagatzemen missils nuclears. La Xina ha demanat disculpes, diu que no és cap estratègia, que era un globus que recopila informació precisament meteorològica i que, en fi, que se li hauria escapat de trajectòria per culpa del vent. El que passa que aquesta matinada se n'ha detectat un segon, segons han informat mitjans nord-americans, a Sud-amèrica. Veurem quines conseqüències té. En tot cas, des del punt de vista diplomàtic, sí que n'ha tingut ja, amb cancel·lacions fins i tot de visites, des d'aquest punt de vista. És just la qüestió diplomàtica al voltant de la tecnologia i el coneixement el que ha faltat a Espanya en les últimes hores per mirar d'entendre la darrera gestió nefasta del sistema ferroviari espanyol. És una de les notícies del dia que sembla impossible que sigui així. Resulta que el govern de Cantàbria i d'Astúries han descobert amb sorpresa que la pròxima revesa de trens de Renfe Rodalies, que els havia d'arribar, no hi caben els túnels. No passen pels túnels que tenen a les seves comunitats. D'habitants que sembla broma i no ho és. Una trentena de trens que, per tant, no serveixen i que veurem com es reaprofiten, perquè han costat més de 250 milions d'euros. De tot això en parlarem, com també de la final del Benidorm Fest, que és avui, ja sense la presència de Sidherland, la banda que volia dur el català a Eurovisió, però en canvi amb una catalana, Vico, de Tiana, competint per mirar d'arribar a la final d'Eurovisió. Tot això, i patates, i execrables, i pantalles, i moltes coses més al llarg de les pròximes 7 hores de ràdio, des d'ara mateix i fins a les 2 en punt del migdia. Vinga, va, que passen 3 minuts de les 7, això és el Via Lliure de RAC1, sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
Aquesta hora del matí, a les 7 i 4 minuts, temps d'actualitzar la informació del dia al costat dels serveis informatius dels esports del temps. Aurora Rodríguez, Judit Vila, Oriol Jové, Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
D'aquesta nit i matinada, el que us dèiem, augmenta la tensió entre els Estats Units i la Xina després que el Pentàgon ha confirmat que han detectat un segon globus xinès que en aquest cas estaria sobrevolant l'Amèrica Llatina. Aquest segon aparell se suma al que ahir vam saber que sobrevola des de fa 3 dies l'espai aeri nord-americà i que agreuja una mica més la crisi diplomàtica entre Washington i Pequín. De moment, la Casa Blanca ha ajornat, el que dèiem, conseqüències immediates diplomàtiques, s'ha ajornat el viatge oficial que el secretari d'Estat Anthony Blinken tenia programat a la capital xinesa per aquest mateix cap de setmana.
Les autoritats nord-americanes no han especificat encara la ubicació exacta d'aquest segon globus xinès, però segons fonts de la CNN no s'estaria dirigint cap als Estats Units. En canvi, el primer aparell sí que travessa el país en direcció est i tardarà uns dies a passar de llarg. La Casa Blanca ha valorat la idea de destruir-lo, però finalment l'ha descartada perquè podria caure damunt de zones poblades. Mentrestant, el secretari d'Estat Anthony Blinken ha desfet les maletes per la irrupció del globus i ha descartat, de moment, el seu viatge a Pequín per aquesta irresponsabilitat, diu, de la Xina.
Ja sap ben clar que la presència d'aquest globus de vigilància a l'espai aeri nord-americà és una clara violació de la sobirania dels Estats Units i de les lleis internacionals. És un acte irresponsable i la decisió de la República Popular de la Xina de tirar endavant aquesta acció, a la vigília del meu viatge oficial, va en detriment de les converses que ens preparàvem per tenir.
Blinken afegeix que el canal de comunicació entre els dos països continua obert i espera poder posar data a una nova trobada més endavant. Tot plegat mentre el govern xinès continua defensant que el globus és un aparell de recerca meteorològica que s'ha desviat de la seva ruta original. El Pentàgon diu saber del cert que es tracta d'un dirigible que explora el territori per captar informació d'intel·ligència.
Els diaris que aquest matí ja analitzen les conseqüències que pot tenir aquest episodi en la relació entre els Estats Units i la Xina. Víctor Vives.
Segons La Vanguardia, un incident aparentment innocu ha fet retrocedir un incipient procés de distensió i adverteix que hem entrat en una perillosa partida d'escacs, on de moment els jugadors mouen peons, però que podria pujar de nivell si decidissin jugar peces de més valor. L'ABC creu que el secretari d'Estat dels Estats Units no li ha quedat més remei que suspendre el viatge a la Xina per les crítiques dels republicans sobre l'incident. El diari apunta que s'ha pogut perdre també una oportunitat d'avançar en la distensió. A La Razón analitza la situació un investigador de la corporació RAND, un think tank especialitzat en defensa. Segons l'expert, els dos països volen alleujar les tensions, però hi ha poques esperances de resoldre aviat els desacords en qüestions clau. I a l'Ara, Mònica Planes explica que mentre la CNN posava en dubte que el globus servís per espiar, a la Fox exigien abatre'l. En un cas i l'altre, però, s'ha prioritzat l'espectacle sobre el contrast d'informació. Planes ho compara amb la pel·lícula Don't Look Up.
Les 7 i 7 minuts... I mirant cap a casa nostra, però sense desconnectar-nos ben bé dels Estats Units, atenció a les novetats, perquè cada cop són més rocambolesques, que hem conegut aquesta nit passada sobre, recordareu el cas d'aquell exjugador de rugbi que va desaparèixer a Barcelona el mes d'octubre. Doncs bé, els detectius privats que ho investiguen han trobat un vídeo del jove Levi Davis on explica que va venir a Barcelona per amagar-se d'un grup de xantatgistes que el perseguien.
Poc després de gravar aquest vídeo, la policia li va perdre la pista. El jove hi explica que quan vivia al Regne Unit va conèixer unes persones estranyes, diu, i que més endavant el van drogar, violar i van penjar el vídeo a l'internet profunda.
I believed I was being filmed.
Creia que m'havien gravat fent l'acte sexual després que em droguessin. Crec que d'això legalment se'n diu violació. Després d'això, i després de la falta de recolzament, no era jo mateix. Buscava un lloc de pertinença. Buscava ajuda.
Segons els investigadors, Davis va penjar el vídeo al seu compte d'Instagram pocs dies abans de desaparèixer i poc després, al cap d'uns dies, algú el va esborrar.
És un vídeo llarguíssim, un quart d'hora, de mirar a càmera, que en fi, podeu trobar en molts mitjans, entre ells La Vanguardia, on podreu veure l'actitud d'aquest exjugador de rugby que va desaparèixer el mes d'octubre, que encara no sabem on és, i que era a la ciutat de Barcelona. Mentrestant, dues setmanes després que Dani Alves entrés a la presó per presumpta violació a la discoteca Sutton de Barcelona, la investigació continua i ahir van declarar, va ser rellevant la jornada d'ahir, perquè van declarar davant la jutgessa que porta el cas la cosina i una amiga de la víctima. Totes dues van explicar i van corroborar que el jugador també les va abordar amb intencions sexuals.
De fet, la jutgessa va oferir a l'amiga si volia presentar denúncia, perquè en el seu cas Alves li hauria fet tocaments a les parts íntimes. La jove ho va rebutjar per no treure l'importància a la violació de la seva amiga. Ahir van declarar 8 testimonis dels fets, entre els quals el porter de la discoteca que va atendre la víctima i els cambrers que van servir a les joves al reservat de la discoteca. Tots ells van ratificar les declaracions que van fer la mateixa nit als Mossos. La jutgessa també els va avisar a tots que no podien fer cap mena de declaració pública. De fet, l'advocat d'Alves, Cristóbal Martell, ahir es va limitar a dir que continuen les inconsistències.
Mentrestant, en plana política, PSOE i Unides Podem continuen negociant i en temps afegit per mirar de pactar la reforma de la llei del només sí és sí. Si no ho aconsegueixen, cada cop sembla més factible, la possibilitat, almenys és sobre la taula, que el PSOE tiri pel dret i busqui un suport extern, i això seria el PP per mirar de canviar el text.
De moment, els dos socis del govern espanyol ni tan sols es posen d'acord a l'hora de dir com van les negociacions. Mentre la ministra d'Igualtat, Irene Montero, lamentava a Ràdio Nacional que hi ha diferències de fons, per part dels socialistes, María Jesús Montero deia que només són serrells tècnics.
Tenemos una discrepancia fuerte que sigue existiendo en torno a mantener el consentimiento como centro del Código Penal o a volver a un esquema de penas basado en la violencia o la intimidación.
Estamos de acuerdo que el consentimiento es el núcleo de la ley. En lo básico estamos conformes, dirán ustedes. Entonces, ¿qué es lo que les diferencia? Cuestiones técnicas.
Les negociacions continuaran durant el cap de setmana amb la pressió del PSOE, que vol tirar endavant la reforma el més aviat possible. Per cert, que l'Audiència de Barcelona ha condemnat a 9 anys de presó un entrenador de futbol de Sant Joan d'Espí per haver violat una de les seves jugadores menor d'edat. Aprofitant que els pares no entenien el castellà, l'home exercia de representant de la menor i a partir d'aquí, quan ella tenia 15 i ell 40, l'hauria violat.
I un altre tema que també ha generat diferències importants entre els socis del govern espanyol és l'augment de les hipoteques després de la pujada del 0,5% dels tipus d'interès. El PSOE, de moment, tanca la porta a posar-hi un topall, com reclama Unides Podem, perquè suposaria alterar, diuen, les regles de joc.
La ministra d'Economia, Nadia Calviño, en declaracions a Ràdio Euskadi, s'hi nega en rodó i tampoc veu clar que s'hagi de protegir només, diu, una part dels ciutadans hipotecats.
Estamos haciendo medidas que alivien el cambio y que alivien la situación de las familias, pero no podemos cambiar el funcionamiento de un mercado como el hipotecario. Fíjese, y toda la gente que suscribió una hipoteca tipo fijo, no podemos perjudicar a una parte de los ciudadanos o solamente proteger a una parte.
El sector bancari també es defensa de les crítiques pels beneficis rècord que estan presentant en aquest context d'inflació i pujada de preus. El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha confirmat que l'entitat l'any passat va guanyar més de 3.000 milions d'euros i això, segons ell, és bo per a tothom.
Una banca que no sea mínimamente rentable y que no sea sólida es un problema para la sociedad. Pero esto no es una teoría, eso lo hemos vivido, yo lo he vivido en Latinoamérica y a veces se me quedo un poco sorprendido de que tengamos tan poca memoria, lo hemos vivido en España.
De fet, el president de l'entitat remarca que la pujada dels tipus d'interès simplement comporta un retorn a la normalitat, però admet que a mitjà termini pot haver-hi clients que no puguin pagar la hipoteca.
Les 7 i 11 minuts, avui 4 de febrer és el Dia Mundial contra el Càncer i l'últim any més de 10.000 malalts d'aquesta malaltia s'han pogut beneficiar del que es coneix com a medicina de precisió. Són, en aquest cas, tractaments personalitzats que s'adapten a les característiques del tumor de cada pacient.
El director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, Josep Tabernero, explica a RAC1 que la medicina de precisió és un dels grans canvis que hi ha hagut últimament en la lluita diària contra el càncer.
Avui en dia s'ha vist que fer un anàlisi genètic d'aquests tumors per mirar quines alteracions té cada tumor de cada malalt ens pot guiar d'una manera molt adequada a rebre tractaments més precisos, eh? Normalment són tractaments més biològics que van dirigits contra alguna alteració de la malaltia que es pot veure amb aquest anàlisi genètic.
De fet, Catalunya és pionera a l'estat espanyol en oncologia de precisió. Forma part de la cartera de serveis del CatSalut des de fa un any i mig. S'utilitza sobretot en pacients amb la malaltia molt avançada, però s'espera que en els propers anys s'estengui a molts més.
D'aquí a 2 minuts serà un quart de 8 del matí. Pel que fa als esports, la FIFA ha denegat al Barça el fitxatge de Julián Araujo, lateral dret mexicà, 21 anys, que finalment no serà blaugrana per culpa, atenció, d'un error informàtic.
El Barça tenia el fitxatge d'Araujo pel filial acordat i tancat amb Los Angeles Galaxy la nit del tancament de mercat, però la documentació va arribar 18 segons més tard de l'hora límit. Llavors el club blaugrana va reclamar que s'havia penjat el sistema per inscriure el jugador i tramitar tots els papers, però la FIFA igualment ha considerat, i ho va fer a última hora i la nit, que el Barça ha fet tard i que el fitxatge d'Araujo no és vàlid i, per tant, el lateral s'ha de quedar a Los Angeles, on, per cert, és company d'equip de Riqui Puig. A tot això, ahir la nit va començar la segona volta de la Lliga, primera divisió, amb victòria de l'Atlètic de Bilbao per 4-1 contra el Cádiz, i avui és el torn de l'Espanyol, que rep l'Osasuna a partir de les 2 del migdia, amb la possibilitat que debutin els 3 últims fitxatges, Pacheco, Grajera i Denis Suárez. El Barça no jugarà fins demà contra el Sevilla, i també el Girona, que ho farà contra el València. I més enllà del futbol, dos resultats d'ahir. El Barça es va endur el duel català de la Lliga Sobal a la pista del Granollers, 22-37 en el debut de l'exvallès a Pol Valera amb els blaugranes, i a la Lliga de Futbol Sala l'Indústria Santa Coloma va empatar 2 a casa contra el Betis.
I pel que fa al temps, Martí Oliveres, què m'expliques?
Doncs cap de setmana gairebé primaveral al migdia, temperatures molt agradables de 17 a 22, 23 graus alguns trams de la costa i del prelitoral, per tant molta suavitat, amb sol, amb 4 núvols poc importants, tot plegat abans d'un canvi molt important i sobtat de temps que arribarà la setmana que ve.
D'aquí a 40 segons arribarem a un quart de 8 del matí.
Escolta, quanta carn d'aquí que tenen a Aldi.
Esclar, si tota la nostra carn és d'origen nacional, que com menys quilòmetres fem, millor pel planeta i a més està al millor preu.
Com l'hamburguesa Crunchy Chicken, a només 1,79 la safata. Així de fàcil, així d'Aldi.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
Bon dia. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
19.505, 19505.
Sèrie
105, 105.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueltazo del cap de setmana. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
I a aquesta hora del matí, el comentari de Jordi Margarit.
Ni físic ni online. El futur està en la seva fusió. Així resumia un rotatiu els continguts del Integrated Systems Europe ISE 2023. Si no ho dius en anglès, no ets d'aquest món. Tot i que darrerament ja no sé pas si queda massa gent vivint-hi o tocant de peus a terra. Vaja, ahir van clausurar a Barcelona aquesta fira tan flipant, on vam comprovar com els somnis onírics s'han fet carn i habiten entre nosaltres. Res del que experimentem és real. Tot el que rebem de manera sensorial són estímuls que ens presenten una vida que es desenvolupa més enllà del que fins ara podíem copsar. Ja traspassem la paret i som a l'altra banda, instal·lats en el paral·lelisme d'un món que Matrix ens va avançar. La imatge i el so, l'audiovisual que aviat farà 100 anys que arribava a Catalunya de la mà dels pioners de la ràdio, ha esdevingut la base d'uns gins que ens permeten viure en la il·lusió permanent. La realització del més desitjat dels prodigis ja és factible. El Mago Pop i d'altres genis de la prestidigitació poden anar fent el farcellet. Benvinguts a la virtualitat, proclamen especuladors insignes de la vanitat. Que vol ser el xapó? Ja hi ets. Envoltar-te del gel de l'Àrtic? Ja estàs congelat. Que el teu delit és caminar pel Sàhara? Acaronen l'arena. Puja el gratacel de Dubai. Només cal que l'ascensor no em maregi i ja ets dalt de tot. Terra, mar, aire, tot és al teu abast. Vista, oïda, olfacte, gust i tacte t'hi porten sense impediment. O això és el que creus? La fascinació s'esvaeix quan de cop i volta un crit no programat, un color, un senyal, trenca la pantalla del miratge i un simple vídeo en 2D, una antiqualla, et mostra com dos policies californians abaten a trets un home que, mancat d'extremitats inferiors, salta de la cadira de rodes i fuig. Hosti, què he fet? D'on m'he evadit? Et demanes angoixat. No et preocupis. Si et fas aquesta mena de preguntes, és que encara hi ets a temps. Catalunya, tu, a la teva!
El comentari de Jordi Margarit, que tornarà demà a la mateixa hora del matí. Sabeu que el Via Lliure ens agrada viatjar i veure món, i ho hem fet en les últimes temporades amb el món de viatge i aquest any també buscant nous horitzons. I aprofitant que ens passava per davant una efemèride com és la del 150è aniversari de la publicació d'una novel·la essencial de viatges, també, com és La Volta al Món en 80 dies, de Jules Verne, aquesta temporada del Via Lliure. Fem
La Volta al Món en 80 llibres.
En 80 llibres, i això vol dir que cada dissabte i cada diumenge fem un viatge, busquem una destinació i ens acompanyem d'una lectura que, en fi, que ens hi ajudi, d'un país diferent. Al costat del Víctor Ribes. Què tal, Ribes? Bon dia.
Bon dia, Xavi.
Avui, etapa número 42 del viatge, ens havíem quedat a Albània. On anem avui?
A Botswana.
Per tant, tornem cap al sud del continent africà, avui Botswana, amb quin llibre, Víctor?
La primera agència de dones detectives, d'Alexander McCall Smith. Ell és un reputat expert en bioètica, ha estat conseller de la UNESCO i del govern britànic en aquesta matèria, però la popularitat li ha arribat com a escriptor. Es tracta d'una personalitat original, per dir-ho d'alguna manera. Per exemple, va fundar l'Orquestra Realment Terrible, on ell mateix toca el fagot. Va impulsar el primer centre per estudiar òpera al Botswana, un país que no tenia tradició operística, i va comprar unes illes a Escòcia per no fer-hi res, simplement per mantenir-les verges. Doncs bé, aquesta novel·la tracta d'una dona que rep en herència el bestiar del seu pare, se'l ven a bon preu, i amb els diners obre la primera agència de detectives de Botswana. És una oficina molt modesta, dues taules, dues cadires, poc més, però amb la seva intuïció i amb els contactes que té, aquesta investigadora resol tota mena de casos, infidelitats, robatoris, segrestos, xantatges. L'obra va tenir tant d'èxit que va iniciar una sèrie de més de 20 títols ja. També es va adaptar per la televisió i per la ràdio.
I llavors aquesta primera agència de dones detectives, quines pistes dona sobre el coneixement que podem tenir com a lectors, també en aquest cas, de Botswana?
El país no és només un escenari, sinó pràcticament un personatge en si mateix. El llibre en descriu els paisatges, el caràcter de la gent, les tradicions, les supersticions, i a través dels casos investigats ens permet fer com una radiografia de les diverses ètnies i les classes socials que conviuen tant a la ciutat com als indrets més remots de l'interior. També trobem algunes pinzellades de la història recent del país i sempre amb un toc d'humor.
Doncs avui que hem viatjat fins a l'Àfrica, a Botswana, amb la primera agència de dones detectives d'Alexander McCall Smith en la nostra volta al món literari. Ja podeu recuperar tota la informació del llibre al Twitter del Via Lliure. Gràcies, Víctor.
Fins ara, bon dia.
Sons del cap de setmana.
Qui és l'únic que té gats aquí? No?
Som la Chloe i escrivim de Barcelona, i el so del cap de setmana quan comencem el dia, com avui, anant a buscar una amiga a l'aeroport, és escoltar-vos a vosaltres mentre ens anem despertant. Bon dia.
Hosti, déu-n'hi-do, la Chloe sí que s'ha de despertar. Esperem que la tertúlia de patates l'ajudés. És una de les moltes oients que es lleva el cap de setmana i connecta amb aquesta tertúlia de patates, i en aquest cas una mica per ajudar a despertar-se camí de l'aeroport anant a buscar una amiga, que esperem que la retrobada anés bé, i li agraï sobretot perquè aquestes hores del matí anar-la a buscar a l'aeroport té la marinera. Tot i això, hem de dir que la nota de veu, si de cas, si podeu, no la graveu mentre conduïu, perquè tampoc no estaríem respectant del tot les mesures de seguretat. Segur que vosaltres també hi ha un so que defineix els vostres caps de setmana. Si voleu fer-nos arribar, pot ser qualsevol so, un àpat amb amics, una excursió, un viatge, pot ser anar a la feina, també podeu treballar el cap de setmana, evidentment, com ens passa a nosaltres. Només heu d'enregistrar aquest so que defineix els vostres caps de setmana, i fer-nos arribar al WhatsApp del Via Lliure, al 606 25 64 39.
Ensenyeu-nos quin és el vostre so del cap de setmana enviant una nota de veu al WhatsApp del Via Lliure. 606 25 64 39.
Maria García, bon dia.
Molt bon dia.
Avui és dia 4 de febrer. Farem una reculada musical. Fins a quin dia 4 de febrer?
El de fa 75 anys.
Mare de Déu, senyor.
La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola, de luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola, y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola, encuentran un amor. ¡Tómbola!
Però quin revival és aquest, 75 anys... De què?
Home, del naixement de Josefa Flores González, més coneguda com a Marisol,
la Marisol,
aquesta cantant, que ha marcat no sé quantes infàncies i adolescències a tot Espanya. Segur que amb elles, això, l'heu sentit mil vegades. A mi sí que m'ha sorprès saber com va començar la seva carrera, que va ser de petita, que es va apuntar en els coros i danses de la secció femenina de la Falange, aquesta organització franquista que estava destinada a les dones. I precisament va ser en un viatge que va fer amb aquest cor a Madrid que el productor Manuel Goyanes la va descobrir. A partir de llavors va rodar diverses pel·lícules, com Un rayo de luz, Ha llegado un ángel, o El tómbola, que sentim de fons, i fins i tot el 1961 va participar en el show del Sullivan a la televisió nord-americana. De fet, durant tota la seva infància i adolescència va arribar a treballar tant, que als 15 anys li van diagnosticar un úlcer a l'estómac, i fins i tot deien a aquesta edat que volia deixar de fer cinema. Per sort, no va cedir amb la seva carrera, va continuar, i el 2020 el món del cinema li va reconèixer la seva trajectòria amb el Goya d'Honor de l'Acadèmia de Cine Espanyola.
¡Tómbola! Suerte, porque todo mi cariño a tu número
ser l'último Mecano, l'espectacle més brutal mai fet a Mecano. Sorprèn-te amb les seves pantalles, leds gegants, ballarins, cantants i música en directe. Últimes funcions a la Cúpula d'Arenes de Barcelona. Compra ja les teves entrades a crudenavajasmusical.com.
Parlar de Polestar és parlar de minimalisme, avantguarda i disseny escandinau. De l'eficiència a través del rendiment 100% elèctric més pur. De la màxima experiència en la conducció, amb el mínim impacte en el planeta. Descriure-ho no és viure-ho. Polestar ja és aquí. Descobreix el teu space més proper de Barcelona a Passeig de Gràcia i Via Augusta. Reserva una prova de conducció a polestar.com.
Té monedes d'or, de plata, segells o llibres antics? Del 13 al 17 de febrer, la Casa de Subhastes Soler i Llach organitzarem unes jornades de valoració gratuïtes a Barcelona. Els nostres experts examinaran els seus objectes al carrer Beethoven 13. Demani cita a info@soleillach.com o al 93 201 87 33.
Hi ha cap manera millor que un creuer per visitar el Mediterrani, les illes gregues o el nord d'Europa? Amb MSC Cruceros, embarca't directament a Barcelona els caps de setmana o amb vols des del Prat. 8 dies des de 799 euros per persona amb tot inclòs. Fes la reserva a la teva agència de viatges o visita msccruceros.es i aconsegueix el millor preu. MSC Cruceros, descobreix el futur dels creuers.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.
De patates.
La tertúlia de patates de cada dissabte, de cada dissabte, de cada dissabte, avui acompanyats en versió gairebé mini, versió patateta, sí. Versió...
micropatata.
Guarnició.
Nanopatata.
Una reducció.
Una reducció de patata. Un petit pensament de patata. Què tal, Joan Lluís García? Molt bon dia.
Molt bé, com esteu?
Menú degustació de patata.
Menú degustació de patata no seria, perquè un menú degustació precisament...
Menú degustació és poca quantitat, normalment.
Sí, però amb 25 o 30 plats.
Sí, però cada plat hi ha molt poca quantitat. A diferència d'un plat de menú de tota la vida.
El que m'està, perdona, el que m'estàs dient és que tots aquests restaurants triestrellats o biestrellats o monoestrellats o fins i tot sense estrelles que fan menús degustació amb 75 plats, acabes que entra, vull dir, que falta menjar?
No, és difícil d'acabar-s'ho, però doncs ja si analitzes plat per plat, hi ha poca quantitat, és això el que em referia, degustació de plat concret, saps? No sé, potser és molt abstracte.
Jo trobo que és poc adient. Si ens falten patates... No, és un menú degustació de 6 hores de menjar.
Entesos, no? Ho retiro.
Hola, Xavi Puig, bon dia.
Bon dia i bona hora.
També vols defensar menú degustació de patates?
No, però és que en aquests menús, que tampoc no és que en sigui un assidu de tants plats, n'hi ha algun que dius, hosti, aquest està molt bo, dius, ja em podria quedar aquí. Vull dir, porti'm 3 racions més d'aquest, diu que ja amb aquest ja farem.
Ah, sí?
No cal que em porti els que queden.
Però això, que vas molt a demanar una degustació?
No, per això et dic que no sóc assidu, igual hi he anat un cop a la meva vida, però sí. De vegades dius, mira, aquest és el bo.
Voldria repetir d'aquell, tu,
jo,
no?
Voldria, ja porta'm només aquest.
Un cop a la vida, no m'hi puig.
No m'ho crec. Bueno, és mentida. És mentida. És mentida, ja us ho dic ara. El que passa és que es vol tirar el rotllo. Mira, us diré una cosa. Hi ha una...
Igual coneixeu millor la meva vida que això, però...
Jo he vist algun col·laborador teu, algun altre col·laborador teu...
Que no és cap d'aquests tres.
No és cap d'aquests tres.
No ho crec.
Va, digui, és, diràs... Ah, val, d'acord. Un mossèn, que els diumenges...
Hombre!
Doncs això, amb safates de patates fregides.
Hombre!
Hi ha un patró de col·laborador que...
I que vagi passant.
És el bon menjar.
No està ben resolt.
No.
En el cas dels menús degustació, estic bastant d'acord amb tu, Puig, que hauria d'haver-hi com la... Si volguessis repetir, tu ja...
Tindries una carta a jugar... Quan entres al Tibidabo o al Túnel del Terror, hi havia, no sé, fa molts anys que no hi vaig, però hi havia un punt on et deixaven sortir, de dir,
sí?
Aquí pots sortir, sí, si veus que ho estàs passant molt malament, doncs el menú de degustació igual, vull dir que hi hagués un punt que diguessis, a veure, dels que hi ha portes, vols que continuem amb un d'aquests en concret o continuem nosaltres amb el que teníem previst?
Ara. No, però Puig, jo pensava més la carta de la repetició. És a dir, al llarg de tot el sopar o el dinar, pots repetir-ne un.
Clar, quan acabis, però.
O sigui,
però
quan en acabis, detriment d'un altre.
Pots repetir-ne un, o no, en aquell moment.
Jo crec que ha de ser en el mateix moment, t'has d'arriscar una mica.
Clar.
I dir, bueno, vaig per aquest.
Clar, sense com saber què vindrà.
Ah, t'aguantes.
Els alumnes 2-3, una miqueta, no?
Ara.
Plàntate,
si no,
no
hi ha risc, sí. Si no hi ha risc, no funciona.
Sí.
Escolteu, per cert, és aquesta és la primera tertúlia de patates del mes de febrer.
Sí.
Primer o últim d'alguna cosa.
El mes més curt.
A més, avui és el dia del Benidorm Fest. Que ha perdut molts punts des que no hi és Albert Sort. Ara ja no té cap, ja no té tant interès, diguem-ne. Tot i que a la una del migdia parlarem amb el Jordi Ramos, que està allà i que evidentment va a boig, i amb la Nina, que és una de les, bueno, la jefa del jurat.
I Xavi Puig no hi és en aquesta tertúlia?
Com vols estar dir?
Dijous el tu diràs, va fer un desplegament de coneixements, un altre sobre Eurovisió.
Vols fer-ho o no, Puig?
Quan és això?
A la una, vull dir, també...
El cap... Això està abans de l'Espanyol.
Clar, és el que t'anava a dir, que al cap de poca estona estaràs amb l'Espanyol, vull dir que...
Jo el que necessitis aquí sempre estic a les teves ordres.
Vale. Bueno, recordem això, que l'Espanyol juga a les dues del migdia i això vol dir que un quart d'hora abans ja ho sabríem... Bueno, qui diu quart d'hora, oi, Puig? Diu el que sigui.
Bueno, el que toqui, sí.
El que toqui,
sí.
Vale. Bueno, doncs tot això al llarg del dia d'avui. Anem per feina, anem amb el que li han sorprès aquesta setmana a la gent de la tertúlia de patates. Començarem... Què passa?
No sortegem res avui.
Ah, sí, que sí, t'ha sortejat. Voleu que sortegi?
Sí, home, sí.
Jo és una carta que em guardava per mi.
Què vols
dir? O sigui, quedar-me al pack de...
Ah.
El pack de xocolata, Jolant!
Ah. Ara.
Tenim ja al damunt de la taula tota la varietat de xocolata Jolong, que com cada dissabte... No toquis, ja, home! No, per favor, no toquis.
A aquestes hores,
però
jo tinc gana.
Tocant-ho tot, amb ametlles, volies tu.
Home, doncs no.
Doncs no, bueno. Hi ha la xocolata amb ametlles, hi ha la xocolata amb cacau 70%, la xocolata farcida de trufa al rom, hi ha la xocolata a la pedra, hi ha la xocolata a la tassa, i unes quantes més.
Jo vull la tassa.
La tassa, vols tu?
Sí, vinga,
la xocolata desfeta, una miqueta. Xocolata Jolong, cada dissabte ens ofereixen aquest lot per regalar entre els oients. Què heu de fer per endur-vos aquest lot?
Tenim dubtes.
Molt fàcil, fer retuit el missatge que acabem de penjar a través de Twitter, que, en fi, que estarà actiu fins a les 8 en punt del matí. Podeu fer retuit des d'ara mateix fins a les 8. És un premi, bàsicament, per aquells oients fidels que ja estan després d'aquesta hora del matí. I a partir de les 8 us direm ja qui és el guanyador d'aquest lot de xocolates Jolong.
Ja estan desperts o que tornen. Jo vull reivindicar la gent que torna a aquesta hora.
Sí, però vull dir, també estan desperts.
Sí, per això que vull dir que poden...
També poden la tertúlia de patates, sí?
Compte amb els tuits que fan aquelles zones, però si retuit...
Si encerten la tecla de retuit...
Sí, també.
Like no val.
Like, fa de tot. Li faran de tot.
Però pots fer-ho tot. Podeu fer follow, fer like, li fliflau... Bueno, en fi. Anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana, la Clara Molins.
Mireu, doncs aquesta setmana m'ha sorprès fins a quin punt els humans som empàtics i ens mimetitzem amb els altres, no? Per un cas concret que vaig viure. Estava passejant pel carrer l'altre dia amb un bon amic que, per coses de la vida, doncs va coix. Camina amb dificultat.
No, i tant en fots.
No, sí, no me n'en foto.
Aquí no tocava, potser.
No me n'en foto. No,
jo crec que ha sigut un riure nerviós.
Ah, llavors, sí, pot ser. D'acord.
Que em fa gràcia com... És igual, jo anava passejant amb el meu amic i ell anava coixejant provisionalment durant aquesta època que està convalescent i ja recuperarà i cap problema, tot bé. I...
Ah, però això inevitable, és provisional.
Sí. Amb crosses.
No, simplement l'han operat, llavors...
Ha tingut un accident.
Sí, anava una mica coix, d'acord? Sí. Vale? Llavors, pel simple fet d'anar al seu costat, se'm va encomanar aquell moviment de coixesa.
Va.
T'ho prometo. És algo inevitable que penso... Això deu passar-li més a una persona que... se t'encomana, no? Les coses s'encomana, el moviment s'encomana. Llavors pensava, no sé si us passa també, per exemple, amb els tons de veu, les cantarelles que fa la gent, no?
Això sí.
Per exemple, hi ha una companya a la feina que tenim, la Maria, fantàstica, Maria la Maria Garcia, que a vegades fa unes cantarelles que, de tant estar amb ella i de compartir feina i redacció, a vegades em surten les seves cantarelles i dic, mira, Maria, m'has contagiat la teva cantarella. I, no sé, em passa com amb diferents coses, de debò. No només amb el moviment, sinó amb la cantarella i amb les paraules, que l'altre dia pensava, quan algú fa servir una paraula que potser és una mica especial o estrambòtica o el que sigui, d'alguna manera es contagia i la paraula aquella l'agafa una altra i la treu més tard, no? I això també m'he trobat, tu fas a vegades,
que copio...
deixes anar una paraula que potser ha sortit en l'ambient, algú l'ha dita i després, d'alguna manera l'has capturat i la tornes
això
a dir.
Passa. No, jo dic que sí perquè em passa molt. Se m'enganxa molt.
Apropiació cultural.
Se m'enganxa molt.
Empatia pura.
Us diré una cosa, no només se m'enganxen les paraules, se m'encomana també la cantarella aquesta que dius o l'accent i se m'encomana fins i tot el riure de la gent. Que és una cosa terrorífica. Terrorífica, perquè, és a dir, si tu passes, per exemple, per això has d'estar una mica de temps, si tu, jo he estat allò de vacances amb algunes persones durant 15 dies i me n'he adonat que he acabat fent el riure d'una altra persona. Saps per què a vegades...
Has tingut una crisi d'identitat.
No, perquè llavors et surt... O sigui, hi ha gent que riu, ha, 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 i hi ha gent que fa... O hi ha gent que fa, no sé, coses molt, molt, molt altes, i llavors t'acaba sortint...
Estàs allà empatitzat.
No, de veritat, igual sóc jo, però...
I et passa, ara que deies amb tot, amb l'accent, per exemple, si has entrevistat John Carlin, has acabat, per exemple...
No tant.
Ah.
No, però potser una paraula se'n quedaria de John Carlin. Alguna paraula, sí.
Mandela o...
Però amb això del caminar, sí que és veritat que si tu vas caminant pel carrer i de cop davant teu hi ha una persona que va a coixa o que té algun problema en el caminar i que no camina regularment, si tu el passes, sí que... No, és que no sé com explicar-ho. Intentes no xulejar en excés, és a dir, caminar com camines tu, però sense excessos tampoc, no? Com que no s'ho prengui a dir, mira, hòstia, aquest ara aquí com de dir, quina velocitat, no? O que ràpid que m'ha passat, sinó...
Per no deixar-ho en evidència,
però amb calma, no? Amb calma.
Perdona, perquè no Puig, aquesta és l'empatia que tens si tu tot has trencat alguna vegada alguna cosa al peu, oi?
Sí, una tíbia, sí.
Veus? Sí. Ho dic perquè la gent que hem anat alguna vegada en crosses sabem...
Sí.
El que se sent de dir, cas un Déu, mira aquell com camina de bé, oi?
Passen per davant. Sí,
m'està passant, i jo, perquè estàs acostumat a caminar de determinada manera i veus que estàs impedit en aquell durant un període temporal. Potser és això, d'haver-ho viscut i pensar, doncs mira, no xulejaré.
Pot ser.
Sí, jo recordo ser molt feliç quan avançava algú, quan anava a coix.
Què, perdona? Què has dit?
Quan avançava algú, anava enguixat fins a dalt, fins a l'engonal, però ja quan podia posar el peu a terra... I quan avançaves algú caminant així, hosti, recordo que era una sensació molt, molt agradable. De dir, mira, tu dues cames, jo amb una, i patapam, que t'he passat.
I ara estic dubtant sobre el tema lingüístic. És que no vull equivocar-me, però no era en Puyal o en Mikimoto que deien que... Crec que era en Mikimoto, que quan estava fent allò del programa d'afers exteriors i s'anava a conèixer catalans en altres llocs, sense voler, anava capturant el so de la manera en què parlaven aquells catalans en llocs diferents.
Pot ser
que ho hagués explicat alguna cosa.
Pot ser.
Per exemple, catalans amb accent nord-americà.
O americà.
Sí, podria ser.
El fas bastant mal. Sí. O amb accent argentí. No, t'ho dic ja perquè no ho segueixis intentant.
És que un sol, Mikimoto, veient-lo com parlant en castellà amb accent colombià, saps això?
I això vols dir que no li passava també a José María Aznar? Quan va fer allò es va reunir amb Bush.
Allò era clarament fer un claramolins. Era empatia.
Empatia pura.
Un
senyor empàtic.
Un gran empàtic.
O sigui, estava mateix amb ell.
Estaves treballant en ell.
Bueno, però què et passa a tu? També una miqueta,
sí, som iguals. Aznar i jo som la mateixa persona. Anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana a Xavi Puig.
Doncs mira, un té una mica escatològic que va sobre la pixera.
Vinga.
Tinc una mania que és quan estic fent programa de ràdio, bec molta aigua, molta. I llavors, hi ha un punt, és a dir, que si tu vas a miccionar, és el punt ideal, on on quedes molt alliberat.
Estic perdent, mare, eh? Sí. Puig, un moment.
Sí, vull dir,
tu... no sé si m'agrada on estem anant, però bueno.
Estàs...
Dius, val, ara, fa dues hores que estic aquí a l'estudi, sí. Ara és el moment d'anar-hi, i bum, alliberes, i perfecte. Però si t'excedeixes, si trigues una mica més a anar-hi del que tocaria, llavors ja no és el mateix. Jo no sé si us passa...
Però què vols dir, fas menys quantitat si trigues, sí, i passes, no, d'aquest límit?
Exacte, ja no flueix. Allò no flueix.
Jo crec que això
no sé si és perquè hi ha un col·lapse allà de massa, de massa líquid, i llavors no surt tot el que hauria de sortir.
A veure, un moment.
Que si t'aguantes, llavors no surt tota la quantitat.
No buides el dipòsit.
No buides del tot, ni molt menys.
No pots. No.
Clar, perquè hi ha massa pressió allà, jo t'entenc. Sí,
clar, has de graduar bé el temps que has de...
No pots anar-hi en qualsevol moment. Té un tempo, això.
Però a veure, un moment.
Jo crec que això és un tema potser per l'uròleg, no?
Sí.
Fins i tot, o...
Però una pregunta. A veure, passa molta gent que quan... Segur us ha passat que quan t'aguantes determinades, sí, necessitats fisiològiques, sí, arriba un moment que ja està.
No.
Que no, després ja no surt.
No que no surt, sinó que deixes de tenir-ne ganes. És a dir, jo ara m'estic fent... No sé què, no sé quant, aguanta, i al cap d'una estona,
sí,
es desconnecta el cable i et diu, no, ja està, ja no cal que vagis.
No, això no.
Sí, però amb la pixera no passa.
No, que sí, home, que sí.
Sobre la pixera és infal·lible, diguéssim, que tens un recipient que allò...
Que no, que et pots aguantar.
Quan hi vas, i escolta, i té la sensació de dir, vale, ja està perfecte.
Bueno, perdó, aviso, missatge per la gent, no us aguanteu tampoc. Vull dir, ara no vull per fer la prova, a veure si tindrem bufetes rebentades.
Ni us ho feu a sobre, els més petitons, aneu al lavabo i tot això. Però a mi el que em fa molta ràbia és quan hi vas i tornes al lloc de feina, per exemple, o qualsevol altra activitat que estiguis fent, i al cap de dos minuts tornes a tenir ganes de dir, ostres, però això no hem fet bé.
Sí, sí.
No.
I no compte, perquè després aquí hi ha judicis, que la redacció, si vas massa al lavabo i tal, sí? Després es pensen que és que vas passejant per la redacció. I no, és que potser tens unes altres necessitats fisiològiques i tens més freqüència. Llavors no és que et passegis,
Us estic dient que hi ha gent que no teniu tant control mental respecte a aquestes coses, de veritat.
Bé,
hi ha una qüestió
físic.
Psicològica al voltant d'aquesta qüestió. Bon. És que ells, sense cap tipus de...
S'ha 15 hores sense moure's. Pensar... Sí, clar, està el programa que passa... Vull dir,
no, perquè a mi passa...
Abans d'entrar i a les dues.
Igual a les 8 del matí penso, ostres, ara aniria al lavabo, però a les 8 del matí comença l'informatiu, que vinga, allà ja aniràs com no pares. I a les 9 penso, doncs ara no en tinc ja. Això m'ha passat una pila de vegades.
No.
I ho diré una altra cosa. Si no és per una qüestió purament psicològica de que estàs estressant perquè notes que tens ganes de fer-ho, com expliqueu, perquè això ens passa a tots, que com més a prop de casa ets, pitjor és les ganes de fer pipí.
És terrible.
Sí o no? Que estàs... Igual estàs
a 300 metres de casa teva. Al moment agafo les claus i he d'obrir la porta.
Estàs a punt de pixar-te a sobre.
Perquè ja ho veus. Això és igual que els accidents.
Per tant,
els accidents de cotxe també són més a prop de casa, normalment.
Bueno, però és psicològic. És psicològic o no, llavors? No és la gana,
no,
en aquell moment. No és la gana, és
si
la qüestió...
Si t'has fotut 3 litres d'aigua, ja et dic jo que hi ha un punt psicològic, però hi ha un punt de... fisiològic.
De
allò no s'atura.
Estic gens d'acord amb vosaltres.
I en directe us ha passat alguna vegada de dir...
De pixar-nos?
Jo no sé com gestionar-ho, és a dir, ja el dipòsit està ple, molt ple, ja hem superat i estic aquí mitja entrevista.
És que arribar tant a aquest límit...
A mi m'ha passat.
Això t'ha passat, eh?
Sí.
I llavors què vas fer?
Que vaig fer, mira, era un dia que estava entrevistant, podem explicar, a Joan Tardà, un estiu, a més una persona de verb curt, i a més era allò de dir, ai, era entrevista llarga d'una hora, i a més amb la Graugen, que hi havia com entre 5, 6, 7 càmeres dintre de l'estudi, amb les respectives persones allà gravant. I recordo de dir, uf, estic ja vorejant el límit, i pensar... ha fet una pregunta al primer tertulià, queden 3 o 4 tertulians més per preguntar, ja sé que els tertulians, tu els dius, fes-m'ho breu, i no t'ho fan breu.
I a més fan aquella cosa de, bueno, més que preguntes, una reflexió.
Correcte, fa la reflexió, i vaig pensar, en un moment donat vaig pensar, quan aquest tertulià que sé que s'explaia, estigui preguntant, aixeca't, com qui no vol la cosa,
no.
Marxa i torna.
I va ser així?
No, vaig dir, aguanta, vaig aguantar, però tan bon punt vaig acomiadar l'entrevista, va ser allò...
No vas ni poder donar la mà,
senyor,
no?
Senyor Tardà, adéu!
Adéu!
Vaig sortir volant d'allà, sí.
Vaja, acabarem amb amb el que li ha sorprès aquesta setmana a Joan Lluís García.
Vinga, va, la meva, us porto una miqueta de música avui també, que té diferent, avui, per, per ambientar l'explicació del que us vull, del que us vull dir.
Epa-la!
Ai, sí. Molt bé. Quan vau saber que no eren mosqueperros, sinó que eren mosqueters, i que no era d'Artacan, d'Artanyan, saps què vull dir?
Sí, home, sí.
Quan ho vau saber?
Jo crec que ja des del principi, eh?
Des del principi?
Jo juraria que vaig veure abans una peli dels Tres Mosqueteros.
Ah. No, clar, és que aquí... Jo crec que ja...
Que no pas la sèrie, llavors ja estava afectat.
Temia amb aquesta qüestió que hi hagués un cap generacional. Jo em pensava que amb la Clara el tindria... Que tu
jo vaig
no,
veure
tu...
els dibuixos, que eren un mosqueper.
No, però és que jo el que dic
és que... Tu la referència cultural la tens com dels dibuixos i no
sí,
de la
pel·lícula. Sí, però jo també, però en paral·lel, és a dir, hi havia una pel·li, és que ara no me'n recordaré, això Muri, del Blai, una versió molt famosa dels mosqueteros.
Sí, però la van fer els mitjans dels 90.
Sí, no,
abans.
Anterior. I jo la vaig veure aquella i la repetien i la repetien...
Jo, és que
llavors no... ja vaig veure que els noms no eren ben bé el mateix.
Puig, tu que també més o menys som de la mateixa generació, sí. Tu com ho vas viure?
Sí, jo més gran fins i tot, però sí. Jo crec que van ser perros abans que teros.
Sí, no. Sí, un moment. O sigui, que van ser perros abans que teros, això ja us ho dic jo, però que claríssim. No només
però
això.
Però els dibuixos els diem mosqueperros.
Mosqueperros,
clar. Sí, no, perquè eren mossos.
Clar.
Sí, ja.
Un moment, que potser el moment clau... És ara...
És que és el que vull... Jo anava aquí.
Clara Molins s'ha estat donant ara, em
sembla. Això em va passar en un estudi amb una patata i amb el Puig, també.
És veritat.
Recordo en algun moment, sí.
No, un moment. Tu no recordes com es deia el protagonista de Mosqueperros?
D'Artanyan.
No.
Això no és?
Del dibuix animat.
No me'n recordo.
Aquí evidencia que aquí hi ha un cap generacional. És a dir, jo per mi, tota la vida, el protagonista de les històries és el...
De les històries de Dumas, eh?
De Dumas, sí. O sigui, de la novel·la, d'Artacan.
D'Artacan.
Que els seus amics eren el Pontos, el Dogos i l'Amis. I això, diguéssim que la veritat no la vaig conèixer fins... Diguéssim...
Fa poc, eh?
No poc, però diguéssim que ja tenia algun títol universitari i tot.
No!
Sí.
O sigui, un moment.
Sí. Però... Perquè jo només havia vist els mosqueperros, no havia vist cap altra pel·li dels mosqueters.
Però llavors, D'Artacan és el dels dibuixos i D'Artanyan els de la pel·lícula.
Correcte. No, D'Artanyan és el...
És la història.
El de la novel·la. El personatge original és D'Artanyan. Però clar, amb bona vista o no, li vam posar D'Artacan.
És perfecte.
I me'n vaig adonar jo sol, crec que veig un moment. D'Artacan... Dogos, saps? També t'he dit que Pontos i Amis no et sabria dir...
Ara tampoc no sé
qui són. És a dir, D'Artacan era el personatge gos, perquè en realitat era D'Artanyan. Mm. Pontos era Athos, o sigui, Athos és l'original. Dogos era el Portos, que el personatge original era Portos,
sí.
I l'altre mosqueter era Amis Aramis. Que tampoc tinc molt clar perquè això d'Amis i Aramis per què canviar-li. No sé si és un tema de drets
deu
o què.
Deu ser un nom de raça de gos, eh?
Ho he buscat, eh? El Pontos, home, més, no he sabut trobar, que és cap raça que digui Pontos.
Pontos.
Però sí,
Amis,
sí.
Amis, qui era? El gos?
Aramis. O sigui, el gos es deia Amis i el personatge era Aramis.
Vale.
Dogos, Amis. Portos. Pontos, Athos, D'Artacan, D'Artanyan. Jo us he d'admetre que fins molt avançada la meva vida no vaig veure l'engany.
Val.
A l'engany.
Jo només puc donar una dada sobre el tema dels mosqueperros. Mm. Vale? Sabeu que el creador és Claudi Biern.
Sí, home.
Era una producció japonesa.
No, era una producció catalano-espanyola, diguem-ne. Claudi... Sí, i tot, no, ja t'ho dic, perquè vam entrevistar-lo fa un any.
Sí.
Claudi Biern, ex-directiu del Real Club de Portugal Espanyol.
Sí, però la van fer aquí?
No, la van portar al Japó perquè l'animessin al Japó.
Ah, d'acord.
Però la història original era de BRB Internacional,
d'acord.
Que era Biern Boy.
Que havien fet Willy Fox i tot això.
Sí, que ens pensàvem que eren dibuixos estrangers i eren d'aquí. Llavors, em va dir la gran cosa que, després de tots aquests anys, ningú se n'havia adonat, i va venir-ho així sense acabar-ho de dir, és que D'Artacan, el personatge, el gos, és igual que l'Snoopy.
Oh! Ostres, és veritat!
Molt fort!
És veritat!
Molt fort, eh?
Ostres!
És el mateix.
Ho hem tingut davant durant dècades.
Veus com...
I només li van posar un barret al cap.
La mare
que els van... I es van quedar tan amples.
Hosti, això ho trobo boníssim, no?
Crec que tècnicament va dir que és un homenatge.
Un homenatge!
Que sempre es diu.
Ah, Snoopy.
Però...
Hola, pues mira, ostres, no sé, mira.
Són iguals o no són iguals?
Són iguals, són iguals. És el mateix motllo. Bueno, a veure, pots dir, és que és el mateix arrasar el gos.
Ara, perquè és el que va dir.
Correcte, és igual. Els pastors alemanys són iguals.
És fortíssim. Jo aquesta dada que us dono ara, que ens la va dir el programa, per cert, però si no l'havíeu sentit, a la gent que ens estigui escoltant, agafeu una imatge de Snoopy i d'Artacan, i veureu
pues
que
mira, jo et volia portar, perquè estava convençut que, que era una producció japonesa, de fet sí que no, el va fer allà. I la banda, o sigui, la intro dels dibuixos animats,
sí,
perquè era aquesta.
A
veure. Oh. No està malament la tornada, veureu. T'imagines a cavall...
És genial, és una banda sonora com de... Espera, com es diu el Doraemon, una mica,
sí,
no? Els nens de la Terra,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Hosti,
molt maco,
boníssim.
En fi...
He de dir que sobre això, crec que el Claudi Biern ens va explicar que l'havia portat efectivament al Japó, que havien tingut molts problemes perquè l'animació allà... els negocis amb els japonesos eren molt forts, però es va comparar a si mateix, perquè això deu ser... És que vés a saber quan està
això
produït. Això és
el 80... Es va estrenar el 81.
Imagina't,
a l'Estat.
Imagina't.
Sí, sí.
Va dir... Diu, sabeu Lost in Translation? Sí. Doncs aquests... Oh. O sigui, vagin allà, bueno, i
clar,
no en tenia res.
A finals dels 70,
imagina't,
clar. Perquè molt bé mur allà, no sé què... Res, no, a finals dels 70 vés estar al Japó.
Res, en
fi.
Fortíssim.
Sí, 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 sí.
Però, en fi, també un homenatge a un geni com el Claudi Biernboit, que ens va donar tantíssimes coses, des de David el Nomo, el... Bueno, això, el
Willy Fogg.
Willy Fogg, els Mosqueperros, els que vulguis, els que vulguis.
Ah, els Bububops, també.
Els Bububops, sí, senyor, sí, senyor. Bé, què us sembla? Anem a les cançons que han ressonat al cap dels patateros? Vinga, doncs va. Comencem amb la del Xavi Puig, va.
Doncs mira, avui us porto un meteorit, un meteorit ferit, de Maria Arnal i Marcel Bagés.
Anda.
Podria cantar el que vulgués, Los Mosqueperros, sí, també sonaria bé, vull dir que és una garantia d'èxit. I com que tard o d'hora, nosaltres no ho veurem, segurament, o potser sí, ens caurà un meteorit.
Això està
cantat.
Que no, que no.
Home, això acaba d'ahir. Això encara no hagi caigut, no?
No,
algun n'ha anat caient, però...
Algun any ens ho trobarem i...
De veritat
ja
que sou...
sabrem on anar,
Sou l'alegria de la huerta,
no,
Home, aquest any que el Barça va bé estaria que no, Puig. Això es pot esperar un altre any.
Bé, doncs, recomanació de Maria Arnal i Marcel Bagés. Projecte que, per cert, diria que, igual la Clara ho sap una mica millor, s'ha acabat, em sembla, perquè ja en van per lliure, em sembla, no?
S'han separat el Marcel Bagés i la Maria Arnal, tot i que el projecte de la Maria Arnal continua...
Exacte. Però vaja, que és un projecte d'aquests d'abast internacional i que, però en tot cas, la Maria Arnal, i tant la Maria com el Marcel tenen un talent enorme i segur que en sentirem a parlar en els pròxims temps. Va, anem amb la cançó d'aquí.
Nervis.
De Joan Lluís, va.
Ah, la meva?
Sí.
Apa.
La meva és aquesta secció que jo mateix m'he autofundat, que és cançons que sento quan estic a rehabilitació.
Oh!
Ponent la bicicleta estàtica.
Sí. Que he de dir que em va fer molta il·lusió. Vaig pensar, mira, ja està, la quota de català, saps que els hi toca, que les radiofórmules toca. Sí. I he pensat, me la fotran a mitja cançó. I evidentment portava un minut i mig i ja me la vam ventilar. però vaig dir, ostres, quants anys feia que no la sentia. I a banda l'heu posat també, perquè a més en aquest fragment que començava ara...
Com es deia la cançó?
Miami Beach.
Miami Beach.
Miami Beach, Miami Beach, sí, sí. És un del disc de l'any 91, que no recordo com es deia, Bueno,
ara, ja ho trobarem.
Però això, sí, sí, és el disc que van treure abans de les cançons del Liceu i tot allò. I no, l'heu posat just aquest fragment, perquè, clar, amb aquesta cançó vaig descobrir...
El disc es deia Lex en Busto.
Lex en Busto, sí. A seques. Ja va, doncs això era... Clar, vaig descobrir... Noms com Chuck Berry, Ramones, Elvis Presley, potser no, però Lou Reed, que jo li deia Lou Reed, perquè era d'aquella època que tampoc no en tenies molt bé que estava cantant. Metallica, Springsteen, Doors, B.B. King... Clar, ostres, va ser sensacional.
I, o sigui, i a partir d'aquí vas començar... Et van fer la playlist, eh?
Sí, 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 em va fer la playlist. Bueno, i en Bogart, Marlon Brando,
Paul
Newman, James Dean, la Rita, l'Anastasia, la reina Marilyn. No? De dir, vale, d'acord, de música sentir això, i de pel·lis,
he de
mirar aquestes. I em va fer molta il·lusió retrobar-me amb aquesta cançó.
Ara ja té uns anys, eh?
Mira. T'he dedicat d'Ors, no sabia que... Vull dir, vaig estar encara uns quants anys sense entendre que era els The Doors.
The Doors. Però mira que... Sí, sí, sí. Ara que ho has dit, no recordo que ho digués la cançó. Sí. Ho diu, en aquesta mateixa tornada?
Sí, Metallica Spring.
A veure, podem tornar a sentir Doors la tornada des del principi?
Doors i B.B. King.
A veure.
Doors i B.B. King.
Bé, Lex en Busto, any 91. Va, tanquem amb la Molins, vinga.
Doncs mireu, una cançó que em sembla que fa bastant de febrer.
Ui, és per dormir, no?
No.
A veure.
Paisatge fred de febrer, tranquil, no? No us evoca això?
Sí, ara sí.
És molt ambiental, eh? Sona molt bé. Sona molt bé, eh?
És Days, com
Days.
Com diu la...
D'aquí?
De Television. Television, del guitarrista, del Tom Verlaine, aquest guitarrista que es va morir la setmana passada. Jo la veritat és que, sincerament, no els havia escoltat gaire, però com a vegades passa que es mor algú, llavors comences a investigar la seva vida, el que va fer, la seva música, doncs he redescobert aquest grup, Television, que, bueno, aquesta cançó d'ells forma part d'un disc que es diu Adventure, del 1978, que té una portada vermella amb unes lletres així com de pal clàssiques, que és brutal, que és preciosa. Jo recordo haver vist la portada aquesta, però no ho havia arribat a escoltar mai. I ja et dic, aquesta setmana, arran de la mort del Tom Verlaine, no he parat de posar-m'ho.
La cançó és una meravella, eh?
Sí, sí, sí.
La cançó és fantàstica.
Trobo que com a banda sonora del febrer és bastant fantàstica.
I ho has fet bé, perquè vaig fer el mateix exercici, però com a bon dropo que sóc, vaig anar a Spotify, les dues vaig dir...
Les més conegudes.
Quines deuen ser les més
conegudes? Les més escoltades.
La 1, la 2, és a dir, no conec. I el meu cervell ja va desconnectar i em vaig oblidar a Television.
I prou.
Fatal.
Una perla, Days.
Aquesta és fantàstica, Days, de Television. Bé, doncs amb aquesta música arribarem fins a les 8 en punt del matí, últims instants per poder fer retuit i dur-vos la xocolata gelong. Apa, va, Xavi Puig, Clara Molins, Joan Lluís García, que vagi bé fins dissabte que ve.
Adéu-siau.
Bon dissabte.
A Xocolata Xolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolong, la xocolata, xocolata.
Bon dia a tothom, són les 8.